Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
Jordi Favà, des de Volcànic Internet, què tal, com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia, què tal? Com
doncs esteu? Aquí, encantats de tenir-te al programa. Escolta, en un dia en què hem quedat esparverats d'aquesta notícia que avui publiquen diversos mitjans de comunicació de tirada internacional, i és que s'està fent una crida a frenar tot el tema de la intel·ligència artificial, perquè diuen els experts que suposa el risc d'extinció per als humans. I no ho diuen poques persones, ho diuen 350 científics, que són executius d'empreses d'intel·ligència artificial. Si científics, acadèmics, han signat un manifest d'una vintena de paraules que compara el risc de la intel·ligència artificial amb les pandèmies o fins i tot una guerra nuclear, Jordi.
Correcte, déu-n'hi-do. De fet, això, vull dir, el mateix Sam Altman, que és el pare del ChatGPT, és el CEO de OpenAI i cofundador també, doncs ha estat fa uns dies va estar al Congrés dels Estats Units demanant que el regulessin, no? És a dir, que regulessin el que podia arribar a fer la seva empresa i la tecnologia que havien desenvolupat, i el mateix ha fet per aquí a Europa. Va estar de viatge per aquí a Europa i encara segueix durant la setmana passada i aquesta, reunint-se amb diferents presidents, entre ells el Pedro Sánchez, demanant regulació, no? És a dir, demanant que algú reguli tota aquesta intel·ligència artificial que s'està fent, no? És a dir, un dels pares inclús diu que l'estin, que li posin regulació i que li posin una mica de fronteres, no?
Això vol dir que han perdut completament el control del fill, no?
Bueno, de fet, fa un parell de setmanes, crec, vam estar parlant que un dels pares de la intel·ligència artificial, que estava treballant a Google, ho va deixar perquè s'anava de les mans la cosa i està fora de control, no? És a dir, ell va dir que una de les coses perquè ho deixava és perquè ja no sabem què és veritat, no? I sí, realment és un ente, per dir-ho així, és un sistema d'intel·ligència i que està començant a agafar molt de potencial per ell mateix, aprenent i prenent decisions més encertades o menys encertades, no? I sobretot això és, al final, no ho podem comparar, comentaves el tema que molta gent, molts científics ho comparen com l'amenaça nuclear, no? És a dir, l'energia nuclear és bona o dolenta? Pues, depenent de quins sectors o del propòsit en el qual es faci servir, pot ser bona o pot ser dolenta, no? I ho passa exactament el mateix amb la intel·ligència artificial. Depèn a mans de qui estigui, es poden fer coses molt bones o coses molt dolentes.
Aquest és el problema, no? Depèn de les mans de qui estigui. Clar, això és que és absolutament incontrolable. Ara estem en un moment, Jordi, estaràs d'acord amb mi, en què això és posar, com diu la cançó, portes al camp, no?
Sí, totalment d'acord. I de fet, el que estan demanant és regularitzar-ho, és a dir, posar lleis, però al final tothom es pot saltar la llei.
Yeah.
El que passa quan saltes la llei, saps que si t'enxampen pot tenir unes conseqüències, no? Però al final la tecnologia ja està aquí i tothom la pot fer servir. Per exemple, una de les coses que s'està parlant, que s'està debatint, és llicències d'ús, no? És a dir, que tu per poder fer, al final el ChatGPT és la punta de l'iceberg, vull dir, al final és el que ha arribat en massa a la gent, no? Però darrere d'això hi ha sistemes per entrenar i models d'entrenament específics segons el que li volem fer fent a la intel·ligència artificial, no? Doncs aquests models d'entrenament que tu, si a la teva empresa vols fer servir intel·ligència artificial per certes coses i fer servir uns certs models, t'hagin de provar abans, no? L'hagis de presentar com un projecte i te l'han de validar, acceptar, i et donaran permís per fer-ho.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Per fer servir aquests models.
Déu-n'hi-do. En qualsevol cas, els dies passen, Jordi, i tampoc es veu que es prenguin mesures, sobre cap mena de control ni tampoc sobre cap mena diguem-ne, de protocol d'actuació, no? Perquè és que estem en un moment en què la cosa es va fent gran, es va fent gran, es va fent gran, i les lleis sabem que són molt lentes, i potser quan la llei vulgui actuar, la intel·ligència artificial ja estarà a uns nivells absolutament inabastables.
Exacte, no? És a dir, de fet, aquí es veu clarament el que diem sempre, que la tecnologia va per davant de la llei. Quan surt la llei per regular alguna tecnologia, la tecnologia que està regulant aquesta llei ja és antiga.
Clar.
No? I aquí es veu clarament, és a dir, per això aquest push a nivell mundial de que s'ha de fer i s'ha de fer ja.
Sí,
no,
sí.
No es pot esperar. De fet, per exemple, aquí a la Comunitat Europea hi ha una... És a dir, tenim una cosa bona i dolenta, depenent de com es miri, que és la llei de protecció de dades, no? Que, per exemple, una de les coses que ens ha protegit és que no podem fer servir la intel·ligència artificial de Google, el BART. No? És a dir, BART es pot fer servir tot el món menys a la Comunitat Europea. Per què? Doncs perquè està allotjat a servidors dels Estats Units i hauria de transmetre informació personal d'europeus a servidors dels Estats Units, i això la llei no ho permet.
Clar.
Llavors, la BART, la intel·ligència artificial de Google, no es pot fer servir de moment aquí a Europa. I de fet, OpenAI també diu que si la Comunitat Europea regularitza, però regularitza massa, no? És a dir, també marxaria.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Bé, mentrestant, llegim una altra notícia, Jordi, que avui ens vols comentar, que és que l'empresa Neuralink, que és propietària, en aquest cas és propietat d'Elon Musk, té permís per implantar xips en humans. Entre la intel·ligència artificial i ara els xips en humans, jo estic veient una pel·lícula de ciència-ficció.
Sí, però que s'està convertint en realitat.
Certament, certament. Aquí sí, està el problema. Sí. Explica'n, Jordi, a veure en què consisteix.
Bueno, doncs Neuralink ja fa anys que existeix, ha estat fent proves per implantar, o sigui, el seu objectiu és, a través dels xips, solucionar problemes o malalties que puguin tenir els humans, com obesitat, autisme, depressions, esquizofrènia, etc. Vale? Fins ara només s'havien fet proves amb micos, i ara l'FDA, que és l'organisme dels Estats Units que autoritza la introducció de productes mèdics al mercat, doncs ha agafat i li ha donat llicències per començar a fer proves en humans, vale? Proves específiques, vale? I el que pretenen és això. Com funciona bàsicament? Doncs és un xip que t'implanta en el cervell i que es connecta amb Bluetooth amb un ordinador, que és qui agafa aquestes dades o envia dades al cervell.
Escolta'm una cosa, Jordi, a veure, un moment. Com implantes un microxip al cervell?
Doncs aquí...
A veure, qui presta el seu cervell perquè li facin una prova pilot tan sols?
Bueno, això segur que trobarem gent. Vull dir, de fet, aquí a Barcelona hi ha una persona, que ara no me'n recordo el nom, que veu en blanc i negre.
Sí.
I porta una antena connectada al cervell en el qual li... És una antena amb una... Té forma d'antena, no és una antena, té forma d'antena, però realment porta una càmera que capta els colors i li transmet al cervell diferents sons i ell identifica els colors a través dels sons.
Caram.
Vale? O sigui, no és res que allò que digui... O sigui, és molt avançat el que volen fer, però ja s'han estat fent proves i ja...
I ja funciona.
I ja funciona. I de fet, als Estats Units, gràcies a la implantació d'un dispositiu al cervell, doncs un home tetraplègic van aconseguir tornar a caminar.
De fet, tot això de Neuralink, si està en mans d'Elon Musk, a mi em fa com certa por, no sé com dir-t'ho.
Bueno, sí.
Sí o no?
No? Vull dir, al final, ja, al final és com tot, no? És a dir, el propòsit és bo, no? És a dir, tractar aquestes malalties com l'obesitat, l'autisme, depressió, esquizofrènia, etc. Molt bé. Una altra de les intencions que preté tot això és, ja se sap que els humans, de la capacitat del cervell, en fem servir una petita part. No? Doncs a través d'aquests xips, potenciar que els humans puguin fer servir tot el potencial que tenen els nostres cervells. No? Clar, tot això a mans d'una persona que no vulgui fer el bé, no? Doncs evidentment té certes conseqüències, tot i que la tecnologia, igual que la intel·ligència artificial, es va fer per uns bons motius, doncs clar, si això cau en mans d'una persona que en vol fer un mal ús, doncs evidentment poden passar coses, no? És a dir, de fet, això d'implantar xips en el cervell està relacionat amb l'intel·ligència artificial.
Clar, clar,
al final, clar, aquests ordinadors que estan connectats amb aquests xips no deixen de ser sistemes d'intel·ligència artificial que estudien tot el que li està passant a aquesta persona en el cervell i per tractar-la correctament.
Molt bé, Jordi, anem a coses, diguem-ne, més, més mundanes, eh? Coses
tangibles.
Que... Sí, exacte. Més...
Del dia a dia.
Del dia a dia, tu ho has dit. A veure, un parell de millores de WhatsApp que estaran disponibles en els propers dies. De què estem parlant, exactament?
L'opció d'editar missatges ja s'està desplegant a tot el món.
Sí.
I pròximament ja ho tindrem tots en els nostres dispositius, tant iOS com Android, i quan enviem un missatge... Doncs els que tinguem dispositius iOS apretant a sobre el missatge una estona, i si no, els que tenim, els que tenim dispositius Android amb els tres punts que dona més opcions, hi ha l'opció d'editar el missatge durant 15 minuts.
Sí.
Vale? Aquesta opció el que fa és, tu pots, si has fet una falta, si vols modificar el missatge, pots editar-lo i l'altra persona veu que l'ha editat. Vale? És a dir, passen, aquests missatges passen a tenir una petita etiqueta que posa editat, de forma que l'altra persona sap que has editat aquest missatge.
Molt
i
bé.
Això ho tindrem ja aviat, en els pròxims dies.
S'agrairà, eh? Perquè a vegades arriben alguns missatges per WhatsApp o fins i tot nosaltres generem alguns missatges que fan com certa vergonya aliena als ulls, eh? Sobretot per faltes d'ortografia i aquestes coses.
Ara l'opció és eliminar-lo i tornar-ho a escriure.
Exacte, que també ho veu l'altra persona, que això és una cosa que a mi,
exacte,
no m'agrada gaire,
sí, sí, sí.
Perquè aquelles persones més susceptibles de seguida pregunten, escolta, què havies escrit que has eliminat?
Què m'has dit? Tio?
Exacte.
Res, que t'he enviat un missatge que no m'entenia ni jo mateix.
Ara. Jordi, anem a la segona de les millores.
Aquesta millora només estarà disponible aviat pels usuaris Android, tot i que en les pròximes setmanes també ho tindrem als iOS. I és que des de terminals mòbils l'opció de compartir pantalla.
Uh-huh.
Vale? Quan estem fent una videotrucada, doncs tindrem un nou icona en el qual l'apretarem i compartirem la pantalla del nostre dispositiu. Per si volem ensenyar una foto, per si volem ensenyar un vídeo que estem reproduint en el nostre dispositiu, per si tenim una presentació i fem una presentació des del telèfon mòbil, etc.
Això és per competir una mica amb aquestes plataformes tipus Teams i Google Meet,
Discord, i... Skype, etc.
Exacte, sí, Zoom, sí, sí, sí. No?
És correcte, és per competir una mica amb totes aquestes plataformes que fan moltes més coses que no pas només compartir una pantalla, però bueno, és una de les opcions que incorporarà pròximament, en els pròxims dies també, això ja està aquí.
Perfecte, Jordi Fava des de Volcànic Internet, una abraçada immensa, fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, que vagi bé.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.